Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Llull donà molta importància al llenguatge i a l'ordre discursiu. Els noms reals i les definicions d'un subjecte allunyen l'enteniment de l'error. Els noms relatius permeten la identificació d'uns noms relatius amb els altres. En definitiva, els noms tenen un caràcter psicològic, s'enllacen en l'enteniment i la voluntat. Llull buscava un llenguatge universal que pogués esdevenir mètode basat en el càlcul que permetés dirigir les disputes i arribar a assolir la veritat. És de destacar també l'ús que fa de la figura quaternària. Aigua, aire, terra, foc, que pren de la filosofia d'Scott Eurigenia. Els objectius de la figura són la predicació als infidels fins a arribar al martiri, l'escriptura d'un llibre contra els errors d'aquells infidels, Llull deia que havia de ser el millor llibre del món, i creació d'escoles, monestirs, on s'ensenyés àrab i altres llengües orientals com a instrucció, precisament, dels missioners. En definitiva, l'obsessió dominant en Llull, fins al darrer moment de la seva llarga vida, serà la conversió dels musulmans, dels jueus i dels altres infidels, especialment els tàrtars, a la fe cristiana.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A Marcens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel. Bona nit, Catalunya, Andorra i la Vall d'Aran. Tornem a ser aquí una altra vegada. Recordin que el dimecres passat em va ser impossible vindre, doncs, pel traspàs d'un familiar no vaig poder ser amb vostès. Jordi Carretero, a les vies de so, Mònica Porral, a la producció, els parla, com sempre, Ramon Rion.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals. Té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
I com hem anat anunciant nosaltres també per les xarxes socials, doncs avui tenim l'honor de tindre amb nosaltres l'estudi número 1 de Ràdio Estel. a un mestre, com dic jo, a un professor, a un metge. No sé si dir-li metge de ciutat o metge de poble, però... Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, aquest senyor que ha dit bona tarda és el doctor Josep Brugada. Bona tarda, doctor.
Bona tarda. Jo vaig començar de metge de poble.
Va començar metge de poble, allà dalt, no?
Jo era metge de poble a Riudarenes.
A Riudarenes.
I després em vaig especialitzar, vaig fer la cardiologia, me'n vaig anar a França, després vaig estar a Holanda, vaig estar 8 anys fora del país i vaig tornar l'any 91 a crear l'unitat d'arrítmies, probablement la més important del país en aquest moment, que és la de l'Hospital Clínic.
Que és el que estem sentint ara de fons, no? Aquest fibrileig, com dic jo, no?
És així, no? Ritme cardíac, efectivament.
Ritme cardíac, no?
Uh-huh. Uh-huh.
Què passa quan deixa de fer pipí?
Malament.
Malament,
el cor, no? El cor és la màquina que ens fa viure, no? El cor és un orga que és el que alimenta totes les nostres cèl·lules i tots els nostres òrgans amb oxigen perquè puguem seguir funcionant.
Amb oxigen, a dir-vos.
Sí, clar, és el que porta l'oxigen a totes les cèl·lules, que és la gasolina que les cèl·lules necessiten per funcionar.
Déu-n'hi-do. Jo li volia fer al començament una retòlica perquè tothom sàpiga. Escolti, no val la pena. Vostè, senyora i senyors, ja saben qui és aquest doctor, el doctor Brugada. Això sí, és doctor honoris causa també per la Universitat del Sur d'Argentina. Bueno, Déu-n'hi-do. Però la seva especialitat són les arrítmies, electrofisiologia...
Electrofisiologia, la mort sobtada...
Exacte. Parlarem de tot això, doctor.
Molt bé.
Vale, comencem. Però, com he dit abans, personalitzem amb vostè. Com és que... Què feia vostè per aquell poble?
jo era un nen de poble, com tants nens de poble, amb una família molt normal, sense cap antecedent històric de medicina o de lligam amb la medicina. No he vingut mai cap metge a la casa. I, en canvi, després la família es va convertir en una família molt cardiològica.
És el que li anava a dir, no? Perquè no haver-hi ningú. Potser, i després, qui era? El Ramon?
No, el Ramon i el Pere, són tres germans. Que tots tres són cardiòlegs. Uh-huh. Tots tres treballaven en diferents àmbits de les arrítmies i la mort sobtada. I tots tres, diguéssim, especialitzats. I, per tant, efectivament, de no haver-hi ningú a la família, hem entrat. La realitat és que també en la propera generació hi ha una cardiòloga pediàtrica, que és la Jorge. La Jorge és la filla de la nostra germana, que és l'única que no era metge, que no estava en l'àmbit de la medicina. En canvi, la seva filla ha fet cardiologia pediàtrica i està a Sant Joan de Déu.
A Sant Joan de Déu, d'aquí a Esplugues, no?
D'aquí a Esplugues, sí.
Està molt bé. Doctor, escolti, vostè quants anys porta dedicant-se ja al cor, a la medicina?
Ui, jo vaig fer coses que ara no es podrien fer. Jo era metge amb 21 anys.
Amb 21 anys?
I això ja no es podria fer. Jo vaig començar la carrera de medicina a 16 anys, que és una cosa que ara és impensable, i als 21 jo ja era metge. I, per tant, des dels 16 anys estic involucrat en la medicina com a estudiant primer, com a metge de poble després vaig anar a fer l'especialitat a França, em vaig anar superespecialitzar a Holanda i vaig tornar l'any 91, com he dit abans, cap a Barcelona, i des d'aleshores estic a Barcelona.
I jo també havia estat en el seu moment, bueno, és director ara mateix de cardiovasculars, perdó, de l'Hospital Clínic, no?
Sí, bueno, entre l'Hospital Clínic jo he fet la meva carrera, vaig ser director de la unitat d'arrítmies, després vaig ser el cap de servei de cardiologia, després vaig ser el director de l'Institut Cardiovascular, després vaig ser el director mèdic de l'hospital, i ara fa 2 anys ja vaig deixar tots els càrrecs i ara estic treballant com a cardiòleg.
Massa càrrecs, doctor, massa pes.
No, també, cada cosa té el seu temps, cada cosa té el seu moment a la vida.
I es poden buscar.
Sí.
Què busca vostè a la vida, doctor?
Ja suposo que com tothom, la felicitat, no? I la felicitat la pots tenir de moltes maneres, amb el teu dia a dia, amb la teva feina. Jo tinc la sort de tenir una feina que em permet, i fins i tot dintre de la medicina, és una especialitat i una subespecialitat que em permet curar a molta gent. Hi ha poques coses que podem curar en medicina, moltes coses posem arreglos, no? Posem parxes, que podríem dir, no? Yeah. Mentre que amb el nostre, bueno, la gent té una arrítmia, té una taquicàrdia, i nosaltres li podem curar aquesta taquicàrdia. I això dona moltes satisfaccions. Estàs fent molt de bé a la gent i et sents molt bé. Jo, a més, em dedico molt a la mainada. Jo he fet... Tinc el en Sant Joan de Déu, on jo treballo 2 dies de la setmana, i jo tinc allà la única unitat d'arrítmies pediàtriques reconeguda pel Ministeri d'Espanya.
Ha dit l'única, eh?
L'única, sí, sí. I, per tant, tots els nens petits que tenen algun problema d'arrítmia greu ens els envien a nosaltres, d'arreu d'Espanya.
I vostè, doctor Brugada, en persones grans, sempre està intentant curar, de vegades hem de fer el traspàs per desgràcia, però tractant dels marrecs, com dic jo sempre, els petits, com s'ho agafa vostè? És diferent, no?
És molt diferent. Primer és molta més tensió, perquè les intervencions amb els nens petits, lògicament, com que tot és molt més petit, has d'adaptar tota la tecnologia i tot a un cor que és molt petit, i per tant el risc de complicacions és més alt.
És que acaba de dir, tot és més petit,
Tot és més petit. Ostres. És més petit, el cor és molt, pot arribar a ser molt petit. El cor d'un nen de 3 quilos o 4 quilos no té res a veure, i per tant hem de treballar amb uns instruments que no estan adaptats a la mainada, perquè no tenim instruments adaptats, hem d'adaptar els dels adults a la mainada, i tot això ens crea molta tensió, a vegades, en situacions, en intervencions que saps que pots tenir alguna complicació greu, no?
I alguna vegada, doctor, l'ha tingut, per desgràcia?
Sí, clar, com tothom. Aquí, nosaltres diem, qui no renta plats no trenca mai cap. Oh, això no hi ha problema.
I tant.
L'única forma de trencar plats és que els rentis, no? I és evident que en medicina també passa el mateix, no? El que passa és que, bueno, intentem minimitzar-ho al màxim, i afortunadament, diguéssim, el balanç risc-benefici en aquest cas és molt, molt en favor del benefici, i per tant aquests nanos, quan els podem tractar, quan els operem, és perquè estan en una situació, diguéssim,
crítica,
molt delicada i crítica, sí. I afortunadament la immensa majoria els podem curar i surten bé i creixen bé, i eren nanos que possiblement fa 20 anys no teníem solució, no sabíem què fer amb ells, i avui en dia els estem tirant endavant i estan anant molt bé.
Ha arribat a plorar, vostè, amb aquests...
Moltes vegades.
Sí, no?
Moltes vegades. Jo ploro molt sovint. Jo sóc molt ploramiques.
Ja en som dos, eh?
De fet, jo sóc ploramiques. Jo ploro al cine, ploro a la tele, ploro amb cançons. Jo m'emociono amb certa facilitat. I amb els nanos i amb els pacients, doncs, a vegades t'emociones, no?
S'ha arribat a trobar els fallapupes per allà a l'hospital?
Sí, i tant.
Gràcies a ells també.
Hi ha coses curioses, no? L'hospital té moltes coses molt, molt curioses. El fet de ser un hospital pediàtric molt ben adaptat i amb molta cultura de pediàtric, doncs fa que tu vas a la UCI, no? A cuidar-los intensius, on desgraciadament, doncs els nanos estan molt, molt crítics, i tens algú fent música allà dintre, no? Perquè doncs pensa que fins i tot en aquestes situacions crítiques algú que pugui fer una mica de música allà, doncs dona un caire més humà, i jo crec que aquestes coses emocionen. La primera vegada que vaig veure, clar, tots amb la unitat de cuidados intensius, els nanos en general estan tots adormits, estan tots sedats, per tant, imagines que no senten res, però bueno, el fet de veure algú que fa música allà mig, penses, poder si els hi arriba algú.
I li han entrat directes fins al quiròfan, perquè també entren
directes. Sí, entren a per tot arreu. Entren a per tot arreu.
I els nanos estan
molt bé, està molt bé. La veritat és que se'ls ha de felicitar.
Oh, i tant que sí. Felicitats, Fallapupes. Sou l'hòstia. I així ho tinc que dir. Mm-hmm. Escolti, doctor, abans d'entrar al programa, jo li faria una pregunta. Una pregunta tonta. Però jo és que li vull fer. Què és el cor?
El cor és la màquina que fa que siguin vius, no? És la màquina que bombeja, com deia abans, i que transmet tota la energia, que és l'oxigen, a través de la sang, que les nostres cèl·lules necessiten. Per tant, és el nostre aliment, és el nostre motor.
I ara, una altra de les preguntes tontes, com dic. Sense cor no es podria viure.
No, necessites que algú circuli la sang i que algú administri sang. Pots tenir un cor artificial. No necessàriament és que tenir un cor com els que nosaltres entenem com un cor natural, o pots tenir un cor artificial, o pots tenir el cor d'una altra persona,
si
te l'han trasplantat, però a una bomba que es faci circular la sang és absolutament indispensable per la vida.
I tant que sí. Implants de dispositius, pels casos que el cor vagi a poquet a poquet, no?
Sí.
Els marcapassos que li diuen. Quan se'n posa vostè?
Ui, moltíssims, no? Perquè la nostra població es va envellint, i el marcapàs és una situació que és cada vegada més necessària a mesura que el cor s'envelleix, i que el sistema elèctric del cor... El cor és una bomba, ja ho hem dit, i com a tota bomba té un sistema elèctric, i aquest sistema elèctric s'envelleix, no? I a vegades l'envellir-se fa que el cor vagi massa a poc, i aleshores has de suplir aquesta manca d'electricitat pròpia amb una electricitat artificial, que és el marcapàs.
Anar massa a poc és molt perillós, i també quan es dispara...
Va massa de pressa, sí. Són els dos grans tipus de ritmes que tenim, les per defecte, que és la bradicàrdia, que diguem, quan el cor va a poc a poc, i per excés, que és la taquicàrdia, no?
Taquicàrdia.
I aleshores cada una té el seu tractament, cada una té la seva forma de fer, i cada una té la seva perillositat. Per descomptat, la més perillosa de tots és el que en diguem la fibril·lació ventricular, que et pot provocar una mort sobtada.
Oh, i tant que sí. Bueno, ara fa poc, també, no? Ara fa poc que hi ha hagut un jugador de futbol, tinc entès, també.
Sí, desafortunadament.
Sí, també, jo crec que cada fi
de setmana enterrem algú per una mort sobtada.
Sí.
Aquests últims mesos, per tant, hem de vigilar.
La unitat d'arrítmies identifica les arrítmies i per què es produeixen, doctor?
Sí, clar, la unitat d'arrítmies el que fa és fa el diagnòstic, intenta identificar el tipus d'arrítmia i aleshores intenta a proposar i fer el tractament més adient a cada tipus d'arrítmia, no?
Ja.
Com li deia, afortunadament, avui en dia la immensa majoria de taquicàrdies els podem curar a través d'un catèter, localitzem el lloc on s'origina aquesta taquicàrdia, eliminem aquest lloc cremant-lo, fem una cremada, que en diem una ablació amb radiofreqüència, i curem la taquicàrdia. Quan estem parlant de bradicàrdies, posem el marcapàs corresponent o l'eina corresponent, el dispositiu corresponent, i solucionem el tema. Afortunadament, en cardiologia hi ha hagut moltíssima inversió de les companyies d'investigació, de les companyies tecnològiques, perquè hi havia molta patologia, hi havia patologia en un món ric, que és el nostre món occidental, i per tant les companyies han estat molt estimulades a estudiar molt, intentar treure tecnologia, i això ens ha permès avançar moltíssim en dispositius, en marcapassos, en desfiladors, en resincronitzadors, en catèters, en estents, en el que vulguem, en vàlvules artificials, i tot això fa que podem anar tractant a la nostra població d'una forma molt eficient.
En parlarem, per això, una miqueta més endavant. Episodis sincopals.
Sí, normalment el síncope es produeix, pot produir per tres causes. La més clàssica, normal, és la típica lipotímia, no?, de la persona que fa una baixada de tensió i que té poca importància, que probablement aquest és el més freqüent. Els que ja no són tan freqüents i que tenen més importància, això ve perquè l'individu ha fet el que anomenem un bloqueig, que vol dir que el cor no funciona i va a unes pulsacions molt lentes, i aquest és el que tractem amb un marcapàs, o les més perilloses de tots, que és el síncope, perquè l'individu hagi fet una taquicàrdia molt ràpida i que en algun moment provoca el síncope, però si aquest síncope, si aquesta taquicàrdia es perllongués en el temps, podria provocar la mort sobtada de l'individu.
Abans hem parlat, li he fet aquella pregunta tonta, com dit, què és el cor, no? Però de què està format el cor?
El cor està format bàsicament de cèl·lules musculars, que són les que bombegen la sang, i també de cèl·lules elèctriques, que són les que transmeten l'electricitat i fan que aquesta bomba funcioni adequadament i de forma sincronitzada.
Què és el projecte Salvavides? Salvavides.
Salvavides, bueno, que és un projecte que el que pretén és pues això, intentar salvar vides, no? a través de la instal·lació de desfibriladors d'utilització pública. Nosaltres intentem, a través de diferents associacions, soc president d'una associació que s'anomena Barcelona Salut, que el que intentem és transmetre hàbits saludables, però també fer projectes que ens permetin portar la desfibrilació pública per tot. Ningú s'estranya que hi hagi extintors per tot arreu i, en canvi, no tenim desfibriladors per tot arreu, que és el que pot salvar una vida d'una persona que faci una mort sobtada. Quan un individu fa una mort sobtada, el 80-85% de les vegades és per una fibrilació ventricular, i l'única opció que té aquest individu que ha fet una fibrilació ventricular de sobreviure és que hi hagi un desfibrilador en algun lloc a prop d'on te li ha passat i que algú el faci servir. I aquest desfibrilador pot desfibrilar aquest individu i, per tant, tornar-li al ritme normal i fer que recuperi la vida.
Nosaltres hem tingut també aquí persones que també toquen aquest tema de desfibriladors i tal, no? I s'ha parlat, no?, de que ben mirat tindria que ser a tot arreu, no? Però, bueno, jo li vull fer una pregunta. Vostè ha dit extintors. Extintors, de vegades, a les comunitats són obligatoris.
Sí.
Per què no és obligatori tindre...
Aquesta és la batalla, aquesta és la nostra batalla actual. La nostra batalla actual és que es legisli que en els llocs públics hi hagi l'obligació de tenir un desfibrilador per aquests metros o aquests persones o el que sigui, de la mateixa manera que està per llei obligat a tenir els extintors. Per tant, aquesta és la batalla actual i estem que les administracions entenguin que el fet de que hi hagi desfiladors, quants més en tinguem, més possibilitat hi ha de que en cas de que una persona faci una mort sobtada el puguem recuperar.
Però precisament per això ho dic jo, no? A les comunitats de veïns en refereix.
Sí, també.
Estaria molt bé que fos sense dubte. Que no s'utilitzés mai, però que estigués allà a la caixeta, allà guardeta.
A més, hem de tenir en compte que els desfiladors, aquí sempre la discussió és, i si li faig mal? No, és que tu no pots fer mal a ningú.
Perquè ja, el mal ja el té.
El mal ja el té. Exacte. I segona, si aquell individu no té una aturada cardíaca, té una altra cosa diferent, el qui decideix si dona una descàrrega elèctrica o no, no és l'individu, és l'aparell. Per tant, encara que tu vulguis donar una descàrrega amb algú que no estigui indicat, l'aparell no t'ho deixarà fer, amb la qual cosa és impossible que li facis mal.
Uh-huh. Estem parlant d'aquest tema dels desfibriladors. Escolti, i la fibrilació auricular?
Fibrilació auricular és l'arrítmia més freqüent que hi ha, és una arrítmia que afecta una de cada 10 persones a partir dels 70 anys d'edat, per tant, és d'una extraordinària prevalença i és la causa número 1 d'ictus. La fibrilació auricular el que provoca és que la sang circuli malament i el circular malament queda com remolins de sang a dintre del cor i aquests remolins poden acabar provocant quallls i aquests quallls poden acabar provocant una embòlia i un ictus. Per tant, la fibrilació auricular és una arrítmia extraordinàriament greu des del punt de vista de les conseqüències que pot tenir. Pot ser perfectament asimptomàtic, l'individu no tenir ni idea de que té una fibrilació auricular i només sapigué que l'ha tingut quan fa un ictus. Per tant, és una arrítmia que hem de detectar, que hem de identificar i que quan la tenim identificada hem d'intentar prevenir la conseqüència número 1, que és l'ictus, a través del tractament anticoagulant.
Quines causes i factors d'aparell?
Per la fibrilació auricular?
Exacte.
La immensa majoria de gent que té una fibrilació auricular són hipertensos.
El fet
de tenir la pressió alta, encara que estigui tractada, encara que estigui, és un factor de risc molt, molt habitual de la gent amb fibrilació auricular. Després, tots els factors coronaris clàssics, l'obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme, l'excés d'alcohol, diabetis, etc. Tots aquests són causes, però jo diria que el número 1 és la hipertensió.
I quins símptomes? Quins símptomes pot notar la persona?
Ja et dic que l'arrítmia, la fibrilació auricular, pot ser absolutament asimptomàtica, l'individu no sabe que la té, vale? Fins que algú no li mira les pulsacions i veure que les pulsacions els té irregulars, perquè el signe clàssic de la fibrilació auricular és que les pulsacions són irregulars, vale? I des d'aquest individu que les té absolutament asimptomàtics i que potser només se n'entera que tenia una fibrilació auricular el dia que té una complicació, com un ictus, fins a l'individu que té palpitacions, o l'individu que s'ofega, que ha notat que li ha baixat la capacitat física, que s'ofega molt més des de fa 3 setmanes, etc. Però aquests individus hem de mirar sempre les pulsacions, i si les pulsacions són irregulars, hem d'identificar que té una fibrilació auricular.
Uh-huh. I també quines complicacions d'una fibrilació auricular, també?
No, complicació número 1 és l'ictus.
És l'ictus principal.
I també pot provocar una insuficiència cardíaca, perquè la bomba funciona malament, però diguéssim que la complicació que més ens preocupa a nosaltres i que més hem de tractar i evitar o intentar evitar és l'ictus.
Uh-huh. Quin diagnòstic pot donar vostè quan una persona el cor li va una miqueta malament?
Dependrà del tipus de patologia que tingui, no? El cor pot anar malament per
moltes...
Pot anar malament per moltes causes. Pot anar malament perquè el sistema elèctric no funciona, pot anar malament perquè la bomba no funciona, perquè el muscle s'ha cansat, té una insuficiència cardíaca, pot anar malament perquè les seves artèries coronàries estan tapades i fa un infart, una angina de pit...
Vostè ha dit cansat. El cor, evidentment, al pas dels anys també es va espatllant a poc a poc. Però s'espatlla més un cor que sa o un cor que està tocat degut a que una persona no ha seguit una vida sana, diguem-ne.
No, sens dubte, tenir una vida sana, no fumar, tenir una alimentació adequada, fer una mica d'exercici físic de forma més o menys constant, menjar adequadament, etc, controlar tots els factors de risc, el sobrepès, la diabetes, la hipertensió, tot això ajuda que el nostre cor visqui molts més anys i tingui una durada molt més llarga i sana.
I quin tractament els hi posen vostès amb aquestes persones?
Depèn dels factors de risc que tens. Si un individu té una hipertensió, haurem de tractar la hipertensió. Si un individu té una diabetes, haurem de tractar la diabetes. Si un individu té obesitat, doncs li farem una dieta i farem que camini per haver que perdi aquests quilos que té, etc. Dependrà una miqueta de cada un dels factors de risc.
És el que diu el doctor. No tens per què fer... Tens que córrer, si no t'agrada córrer, però si tens que caminar com mínim una hora al dia, és així.
Sí, jo diria entre mitja hora i tres quarts, entre mitja hora i una hora al dia. Tampoc és necessari dir cada dia.
Si ho I tampoc esforçar-se, ni anar ràpid.
No, tres, quatre dies a la setmana, jo crec, suant una miqueta, s'ha de suar una miqueta, eh? No escutar-se, però has d'arribar a casa que amb la sensació que has suat una miqueta, perquè has anat a un pas una mica alegre, diguéssim.
El cor, el que ens dona la vida, és així, doctor.
Totalment. I les emocions, perquè totes les emocions es passen pel cor, també, sí.
I vostè s'emociona molt ahir abans, eh? És un ploramiques, doctor, de poble.
Sí, totalment.
El 90% de les morts repentines estan relacionades amb el cor, doctor. Sí. Però diuen que també el 40% dels infarts no arriben mai a l'hospital, com vostè ha dit.
Exactament. La causa número 1 de mort sobtada és l'infart. L'infart és que se'ns tapa una artèria del cor i, per tant, el propi cor deixa de rebre l'oxigen que necessita per funcionar. I això pot provocar que aquest cor, que té una zona que no li arriba prou sang, prou oxigen, es queixa. I es queixa en forma d'arrítmia, i aquesta arrítmia pot provocar la mort sobtada. Això és el que en diem la fibril·lació ventricular primària de l'infart. Que fa que el 40% dels individus no arriben mai a l'hospital quan tenen un infart, es moren en el moment que tenen l'infart, en els primers segons, minuts, després d'iniciar-se l'infart.
Ja. Estem parlant, ara ho senten.
Aquest és el ritme.
No és el servei horari de Radio Estel, sinó és la fibril·lació, que sí, el ritme del cor.
És el ritme normal que acaba perdent-se, sí.
L'ictus és la primera causa, com s'ha dit, de mort també a Catalunya i Espanya, i la primera en les dones. Per què en les dones, doctor?
Bueno, perquè les dones tenen una incidència una mica més baixa d'infart de miocardi, que és la causa número 1 de mort en els homes, i la causa número 1 en les dones és l'ictus. Per tant, tenen una incidència més alta d'embolismes cerebrals i de mort per aquesta causa, no? I, per tant, aquí és un temps, tornem al que havíem dit abans, d'identificar les causes que poden provocar un ictus, que són bàsicament les mateixes que poden provocar un infart, però amb l'afegit de la fibril·lació auricular.
I què es té que fer en cas de tindre un ictus?
Trucar de seguida. És com,
sempre que pugui, si està sol, evidentment.
És com quan un té un infart. És a dir, quan un té un infart, quan un té un ictus, què passa? Que hi ha una zona del nostre cervell o del nostre cor que no està rebent sang. I com que no rep sang, s'està morint. Quan abans recuperem la circulació en aquesta zona, més cèl·lules recuperarem. Aquestes cèl·lules tarden un temps a morir-se, per tant, quan abans destapem aquesta artèria tapada, més aviat tornarem a recuperar el flux de sang, d'oxigen cap a aquestes cèl·lules, i aquestes cèl·lules podran recuperar. Per tant, cada segon compte, la que un té un infart ha de trucar al 112 o al 061 i activar el que es diu el codi infart, que això ja ho fa el propi 112, i quan un té símptomes de que la parla se li engrugosa, de que se li gira la boca, de que li costa moure el braç o la cama, pot pensar que està fent un ictus i, per tant, ha de trucar, explicar els símptomes i s'activarà el codi ictus que per intentar tractar-lo.
I quin marge hi ha, doctor? Quin marge hi ha de minuts?
Bueno, estem parlant... En l'infart sempre diem que hauríem de poder destapar les artèries abans dels 90 minuts. Per tant, tot el codi ictus, el codi infart, el que fa és que va i passeja... serveis que abans pensàvem que eren bons, però que el que feien era entretenir l'objectiu final, que és destapar. Per tant, l'individu ja no va amb un servei de un metge de capçalera o una guàrdia d'un metge de capçalera, ja no va a un servei d'urgència, sinó que l'individu va directament de casa seu a la sala on li destaparan l'artèria, perquè s'activa tot un seguit d'actuacions que fan que ja l'estan esperant perquè immediatament, quan arribi a l'hospital, no vagi a urgències, no perdi pujant escales, baixant, sinó que va directe en el lloc on li destaparan. I això ha salvat moltes vides.
I què ens pot identificar dintre aquest risc de l'ictus? Com es pot identificar?
Bé, són la, ja t'ho dic, la causa número 1 és la fibril·lació auricular. Sí, 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 sí. Si nosaltres som capaços d'identificar aquella gent que té una fibril·lació auricular,
bueno, però en refereixo,
i els tractem,
els
símptomes,
vols dir,
els símptomes inicials, no, els símptomes inicials de l'infart, doncs és el dolor al pit, el dolor precordial, el dolor profund, malestar, amb suor, etc. I per l'ictus és el perdre la parla, l'individu li costa parlar, no troba les paraules, o té la mà i el peu que no li funcionen bé, no acaba de poder caminar
símptomes,
adequadament, símptomes que a vegades no són molt específics, però que ens han de fer sospitar que l'individu està fent un ictus.
I com es pot prevenir?
Igual que prevenim tota la malaltia arteriosclerotica, l'ictus no és més que una part de la malaltia arteriosclerotica on les nostres artèries es tapen, les nostres artèries queden plenes, hem de tractar el colesterol, hem de portar una vida sana, hem de tractar la hipertensió, la diabetes, no hem de fumar, en fi, totes les coses habituals per tenir unes artèries sanes.
Ara fem silenci. Recordin, senyores, senyors, aquest soroll és el nostre cor. Sobretot, cuidin, no fumin, no beguin molt alcohol, vida sana, incorpore sano.
Efectivament, jo crec que són les recomanacions més sensates i més clares que hem de fer. Hem de pensar que la medicina ha canviat i que avui en dia hem passat d'una medicina molt paternalista, on ens pensàvem que el metge ens ho arreglaria tot, una medicina on cada un de nosaltres ha de ser partícip de la seva salut. Sabem que si ja pot fer molt el metge i pot donar moltes pastilles i molt tractament, que si l'individu no fa aquelles coses que són adequades per mantenir la salut, no la tindrà.
I tant que sí. El primer estudi sobre el marcapassos sense cables més petit del món s'està ara mateix estudiant també.
Sí, es va fer en els últims mesos. És un marcapàs, una tecnologia molt novedosa, perquè és un marcapàs que va implantat directament al cor i que no necessita cap cable. Els marcapassos, un dels problemes que tenen i les grans complicacions venen dels cables, que lògicament tenen que estar molts anys funcionant i al cap del millor de 10, 15, 20 anys aquests cables es pelen, es trenquen i provoquen complicacions. El fet de poder implantar marcapassos directament sense cap cable intermediari fa que evitem aquesta complicació.
Doctor, portem ja pràcticament una mitjoreta parlant, perquè li sembla que fem una pausa musical, doctor, escoltant una bonica cançó d'aquelles que ens cantava la Salomé. I no vull ser pessimista, però el títol és Se'n va anar. Endavant, Jordi.
Tant de temps que ha passat dintre meu, tanta nit dalt del cel, la ciutat on potser ella ha fugit. Se'm va en un dia molt clar, jo no sé si a una terra llunyana. Se'n va anar cap allà, no sé pas si no li cal cap paraula. Se'n va anar i un mirar m'ha quedat per recordar. Digue'm, amor, si és ben cert mica més enllà. Fa bon dia. Digue'm si mai que un expert és que trobat l'alegria se'n va anar, va donar-me la mà. Jo no sé quina cosa em diria.
Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Amb el doctor Josep Brugada. Escolti, no hem parlat dels seus germans, eh?
No, no, Ramon i en Pere.
Què tal, com van ells?
Van molt bé, molt bé. En Pere està a Brussel·les, porta 30 i pico d'anys allà, i en Ramon, que havia estat 16 anys, 17 anys, als Estats Units i Canadà, va tornar fa 7, 8 anys a Girona, va muntar la Facultat de Medicina de Girona i ara està treballant a Girona.
A veure si algun dia portem per aquí o l'entrevistem per telèfon.
Encantat.
Oh, i tant que sí. No, no, ja li demanaré a la seva secretària que faci els contactes.
Fantàstic.
Doctor. Miri, tenia que ser quasi el final, però és igual, fem-ho ara, parlant de viatges ja.
Molt bé.
El món està a Brussel·les. Escolti, a vostè li agrada viatjar i veure món, com deia Joan Capri.
Sí,
que sí? O sigui que vostè també va cap a l'Àfrica.
Sí,
sí, altra, sí. Una altra família molt coneguda a Barcelona.
Sí, la família Barraquer, l'Helena, que va sovint també a fer missions humanitàries. Ja fa uns anys que vaig començar a fer missions humanitàries cap a Àfrica, cap a Moçambique, Maputo, cap a Assuan, Egipte, a l'Alt Nil, i són faig entre 3 i 6 viatges l'any, depenent una mica de la disponibilitat, intentem tractar el màxim de pacients possibles i intentar solucionar els problemes que puguin haver-hi. Intentem, sobretot, que siguin nens, perquè pensem que és on més necessitat tenen, i intentem curar-los de les seves taquicàrdies.
Llavors, vostè, doctor, directament, parlo amb vostè, directament s'ha trobat amb aquell nen petit, peixet, esquelètic?
Sí, sí, tant. Ara mateix, per exemple, a Maputo, a Moçambique, hi ha una fam tremenda, perquè hi ha hagut una sequia tremenda els últims, tot l'últim any, i tenen verdaderes dificultats en àrees del país, i realment estan passant gana, hi ha gent que es passa gana.
Ja.
Quan vaig a Assuan és un centre obert, on tothom pot anar-hi gratis, perquè és un centre que es paga a través de donacions i de ONGs, i allà venen no solament els habitants de Suan i d'Egipte, sinó que venen gent del Sudan, venen gent d'Etiòpia, etc. I realment trobes casos desesperats de mainada amb carences alimentàries molt importants.
Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Alguna persona, algun marrec, també s'ha pogut recuperar?
Molts, afortunadament.
Sí,
sí. Sí, sí, afortunadament. Nosaltres, com li deia, des del punt de vista de les taquicàrdies o el problema que puguin tenir d'arrítmies, tenim la sort que la tecnologia permet pràcticament curar més d'un 95% de la gent. Per tant, en aquests marrecs també els podem ajudar, i molt, i gent que en altres circumstàncies no sobreviurien, perquè la tecnologia no està allà, però nosaltres els importem aquesta tecnologia i intentem recuperar-los, i la veritat és que és molt agraït.
I també, com se'ls va córrer? Doncs diu, mira, viatgem, anem cap a Àfrica i apa.
No, bé, això ho tens a dintre, no ho tens, i aquesta era una aspiració meva des de sempre, de poder fer aquests viatges en missió humanitària, intentar ajudar la gent. Una de les coses que unes preguntes necessiten aquesta gent que jo vagi allà a tractar les taquicàrdies, o necessiten aigua potable, home, necessiten aigua potable, evidentment,
coses,
no?
Evidentment.
I probablement si jo hagués de posar els diners i fos el govern de Moçambic, doncs posaria els diners amb aigua potable i no amb tecnologia super sofisticada. Però jo el que puc fer és portar la tecnologia allà, i per tant això és el que fem. Nosaltres aportem tota la tecnologia, aportem tot el material, pel país no significa absolutament cap inversió de res, perquè tot ho portem nosaltres i ja està.
És evident. Quan li toca el proper viatge, llavors?
Bé, vaig estar a Moçambic fa 3 setmanes, vaig estar a Suan fa 1 mes i mig, ara estic preparant el proper viatge a Moçambic, que serà probablement el mes de setembre, i el de proper de Suan, que ja el tinc programat per la segona setmana d'agost.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ja ho farem saber també als nostres amics oients. Abans, a la pausa, hem parlat una miqueta, no? I ara, miri, sí, escolti, síndrome Brugades. Vinga, expliqui als nostres oients què és el síndrome de Brugada.
Bé, el síndrome de Brugada és una malaltia genètica, és una malaltia que es transmet de pares a fills a les famílies, però hi ha un defecte genètic amb un dels canals del cor, els canals elèctrics del cor, que fa que aquesta mutació fa que aquest canal elèctric funcioni malament, i aquest funcionar malament pot representar en algun moment que aquest cor faci una arrítmia i faci una mort sobtada per una arrítmia. Llavors, nosaltres ho vam descriure amb en Pere l'any 91, ja fa 25 anys, i que, evidentment, no vam descriure mai com a síndrome Brugada, sinó com una malaltia que, al cap d'uns anys, el 96-97, un japonès ho va començar a anomenar síndrome Brugada, i des d'aleshores s'anomena síndrome Brugada a tots els llibres de medicina i de cardiologia, i tothom el coneix com a síndrome Brugada. És una malaltia que podem detectar a través de l'electrocardiograma, que és la gràcia que té. Per tant, amb un simple electrocardiograma tu pots saber si un individu té risc o no té risc de tenir una mort sobtada.
I el que hem dit abans també, el cutre és llarg, no?
Sí, el cutre llarg. El cutre llarg.
El cutre llarg
és una altra malaltia similar, que també és un defecte genètic, amb un altre canal que provoca que aquest canal elèctric no funcioni.
Vostè en un simpòsium, doctor, ens va comparar les persones calves, i vostè diu que ve de família calva, amb camells. Recordi-ho.
Persones calves amb camells?
Sí. Mira el Jordi com riu, és que també...
Clar, és que tu amb aquesta mata de pèl que portes, nosaltres estem en desavantatge.
Sort que no em compara, Jordi.
Estem en desavantatge, Jordi. No recordo la comparació dels camells.
Sí, va dir alguna cosa de camells.
Sí, potser. No recordo. Devia ser alguna inspiració...
Ho tinc així posat, però no tinc res més, no? Pensava que se'n recordaria.
No me'n recordo. La veritat és que no recordo quina era la comparació dels calbs amb els cabells.
Sí, però va fer-ho, ho dic en sèrio, davant de molta gent.
Ja pot ser.
Sí.
Bueno, un s'ha de defensar com pot, no? Però diuen, hi ha aquell xist, aquell acudit que diu que l'home era tan perfecte que quan Déu va crear l'home el va crear tan perfecte que se'n va donar compte que li havia de posar algun defecte i aleshores li va posar pèls al cap.
Vale, molt bona, gràcies. És molt directe, vostè. És molt directe, el Jordi aplaudint, eh? A més, això és massa. A més, recordo quan vaig dir el doctor Santiago de Seus aquí, que es va... Li va saber greu no dir un acudit de metges quan vam acabar el programa. Ho recordo molt bé, i vostè l'acaba de fer. Gràcies per ser com és, doctor Josep Brugada. I Tarradellas.
Tarradellas,
és així. Ai, senyor, senyores i senyors, com es pot ser d'aquesta manera?
Hem d'intentar que la vida tingui un mica de sentit i sigui divertida, si no...
Sí. Escolti'm, el topatge amb els esportistes no és gens aconsellable.
No, en absolut.
Perquè el cor peta
sí,
a la llarga.
Sí, que hi ha un bon nombre de... esportistes que als 40-45 anys han mort, no? I han mort d'infarts quan no toca, no? Tocaria que aquesta gent tinguessin... I probablement sabem que molts d'aquests eren perquè s'havien dopat en algun moment de la seva vida i això va provocar, diguéssim, molta potència física en un moment determinat, però a canvi de pagar-ho amb un desgast enorme de tot el sistema circulatori i que finalment provocava un infart.
M'agradaria canviar una miqueta. Diuen que la farmàcia és un punt de salut.
Sí, hauria de ser, sí.
Hauria de ser. Expliqui'm alguna
cosa.
Home, vostè això ho ha parlat, eh?
Sí, ho he parlat i molt. Jo sóc un convençut d'això. La farmàcia que era... Abans parlàvem, no?, en el poble, el farmacèutic, el metge, no?, una sèrie de gent que feia que eren... Tothom hi confiava, perquè eren gent seriosa, eren gent que un hi podia anar a demanar consell, el farmacèutic era un d'ells, i aleshores, desgraciadament, per motius econòmics, les farmàcies en un moment determinat van passar a ser quasi un recaudador d'impostos, no? És a dir, yeah, recaudaven l'euro per recepta, recaudaven els diners, els havien pujat les participacions que havien de pagar la gent, els avis havien de pagar no sé què de no sé quins materials, etc. I tot això va acabar creant una dinàmica molt negativa cap a la professió del farmacèutic que havia perdut una mica aquest paper de conseller de salut, no? Jo crec que tot això era bo que ho acabéssim o ho tornéssim a recuperar, i aleshores nosaltres vam proposar en un moment determinat. Hi ha hagut molts exemples, eh? No vull dir que sigui aquest, només perquè les farmàcies han col·laborat en detecció del SIDA, han col·laborat en detecció del càncer de còlon, han detectat en moltes campanyes que s'han fet, i ho han fet molt, molt a gust i molt ben fet, i això els ha anat apropant novament aquesta funció de punt de salut. I nosaltres vam pensar en un moment determinat en una campanya que en dèiem la farmàcia al cor del barri. Uh-huh. Vale? Hi ha una farmàcia, per exemple, quan parles de Barcelona, tens una farmàcia cada 250 metres, Per tant, la possibilitat de que la farmàcia sigui un punt que la gent identifiqui ràpidament com una zona cardioprotegida ens podia ajudar a que Barcelona fos una ciutat cardioprotegida a través de les farmàcies. Uh-huh. I que cada farmàcia tingués un desfibrilador d'ús públic i que la gent sapigués que en cas d'una aturada cardíaca la farmàcia era el lloc on te podien anar a buscar. I exacte, això és el que vam començar-ho sempre amb iniciativa privada, aquí no hem demanat mai diner, cap diner públic a ningú, i anem cardioprotegint totes les farmàcies amb una resposta extraordinària per part dels farmacèutics i col·laboració total, i anem buscant diners per anar a arribar a aquestes 1.048 farmàcies que hi ha a Barcelona. Uh-huh. De moment en tenim unes 250 de cardioprotegides, i poquet a poquet, a mesura que anem trobant recursos,
Meitat, eh?
Clar, a mesura que anem trobant recursos i espònsors, sí, anem ampliant.
L'Hospital Clínic, vostès col·laboren, sí, amb la Universitat de Barcelona i la, sí, Universitat Pompeu Fabra, sí, també, no?, per identificar aquestes causes, sí, de les arrítmies
cardíaques.
Sí,
intentem. A través de la recerca anar avançant en el coneixement de les arrítmies i els mecanismes i el tractament més adequat.
Doctor i professor, escolti una cosa. Vostè té el Premi Rei Jaume I en Medicina,
sí,
Clínica.
L'any passat,
eh, que sí?
Sí, sí. Un premi de molt de prestigi, el premi probablement dintre la medicina clínica. Hi ha els dos grans premis, són el Premi Príncep d'Astúries i el Premi, uh-huh, i el Premi Rei Jaume I, i a mi l'any passat vaig tenir l'honor de que em concedissin el Premi Rei Jaume I de Medicina Clínica, que, bueno, va donar el rei, en fi, un acte solemne i molt entranyable.
Està orgullós?
Sí, clar, sí, sempre, sí, el reconeixement sempre...
Està petxoca.
El reconeixement sempre són benvinguts, no?
Sí, i tant que sí, home, sí, només faltaria. A més, perquè vostès s'ho mereixen, perquè vostès han estudiat, i perquè vostès, gràcies a vostès, els professionals de la medicina, nosaltres, els que no som metges, ens podem curar alguna que altra vegada.
Ho intentem.
És que és així, doctor. Com he dit abans, la salut no es compra ni es ven. És un dret que, si no es garanteix, s'ha de reclamar amb totes les nostres forces, perquè en juguem literalment la nostra vida i la dels altres. Per això cal lluitar. La lluita per la salut és, fins a cert punt, tècnica i científica, doctor. És així?
Totalment. I jo no m'oblidaria de la part humana, eh? És tècnica científica, però sempre a partir de que són persones, de la part humanitària, de que moltes vegades la confiança entre el malalt i el pacient pot fer molt més que moltes medicines, el fet de que tu siguis capaç de transmetre-li al pacient coses positives i confiança, jo crec que ajuda també, no? Per tant, no ens hauríem d'oblidar mai de la part humana.
Molt bé. Què és això de barrios cardioprotegidos, doctor? Estava bé una miqueta d'aigua perquè ens asseca la...
Sí, és el que explicava abans de la farmàcia al cor del barri.
És el mateix, no?
És el mateix. Abans el que volíem era, a través de la farmàcia, protegir tots els barris. A Barcelona el concepte de barris està molt arrelat, i tot el projecte que vam tirar endavant amb Barcelona Salut i amb diferents espònsors, amb la Fundació Brugada, amb l'Ajuntament de Barcelona, doncs ens ha permès anar ampliant aquesta xarxa de barris cardioprotegits, i esperem, uh-huh, que un dia tots els barris, totes les farmàcies de Barcelona tinguin aquesta cardioprotecció.
Un diari mèdic, no dic el nom, dic només un diari d'aquests, com dic jo, ha publicat que la sanitat perd quasi 2.000 milions d'euros per any durant la crisi econòmica, doctor. Remuneracions, casos farmacèutics i concerts amb la privada, pateixen els principals, digui.
No, jo crec que durant la crisi pues, ha passat el que ha passat, i una de les coses que s'ha tocat i que al meu entendre no s'havia d'haver tocat és la sanitat. És a dir, aquí hem de fer una crida als polítics. Han tocat poc el que els hi toca amb ells. Han tocat poc els cotxes oficials.
O sigui, que el Toni Comín té que tirar endavant.
Han tocat poc totes aquelles coses que tenen poca importància per la població, i en canvi van tocar coses que són fonamentals, que és la salut i l'educació. No?
Evident.
Per tant, jo crec que si l'haguessin preguntat a la gent on te retallar, l'últim posto que haguessin dit és en salut i en educació. No? I en canvi, com que és una part molt important de la partida, són les que han rebut més, no? I desgraciadament, el que ha rebut més és la remuneració dels professionals, que el recordo, la remuneració dels metges a Catalunya, metges, infermeres, perdó, tot el personal sanitari, està molt per sota de la remuneració de qualsevol altre país d'Europa. Estem cobrant quantitats ridícules comparades amb altres professionals sanitaris arreu d'Europa, i això inclou Portugal, Grècia i països amb situacions dramàtiques. I és per això que tenim un sistema sanitari que costa poc, costa relativament poc des del punt de vista del producte interior brut del país, i que en canvi és tot el més ben valorat que té per la població. No? Per tant, jo crec que els polítics haurien de fer-s'ho mirar i veure on te retallen, i probablement es mirin a ells mateixos i comencin a veure si no hi ha molta grassa que s'obre en tota la parafernàlia política.
Una de les declaracions del doctor, també, i exconseller Boi Ruiz, que va fer ara fa pocs dies en un diari especialitzat en medicina, va dir que una part important del dèficit autonòmic són les prestacions que s'han incorporat i que no han estat en compte financiades.
Sí, segur que s'han incorporat, tothom ha volgut fer més coses per dir que en feia més, però en canvi després no hi havia una financiació específica, i repeteixo, tampoc hi ha hagut la voluntat d'anar a treure la grassa on s'havia de treure, que no era absolut, i amb educació, sinó que era mirant-se el llombrigo dels propis polítics. Això és així, és a dir, aquí no hi ha... Si el que fa la llei és qui decideix què fa amb ell mateix, doncs difícilment es traurà grassa ell mateix, no?, i traurà grassa als altres. Tota aquella eficiència que demanen el sistema sanitari, per exemple, que és altíssima, l'eficiència del sistema sanitari català és altíssima, la productivitat és altíssima, els controls de qualitat són altíssims, tot el que ens demanen és altíssim. Si se l'apliquessin al que fan ells el dia a dia, probablement tindríem moltes sorpreses, no?
Sorpreses ens donen la vida, com deia aquella cançó. Què més ens vol explicar, doctor? Perquè ens hem allargat més del previst. Abans del programa em diu el doctor de Brugada, quant durarà? Jo li dic, tant. I miri quina hora és ja, però bueno, escolti...
No, jo crec que hem parlat una mica de tot, no?
I tant que sí.
De lo humano i lo divino, no? I hem parlat una mica de tot plegat, menys del sexe dels àngels, hem parlat de quasi de tot. Per tant, jo crec que per mi és una entrevista molt propera, molt satisfactòria, molt humana, molt entranyable.
I gràcies a vostè per haver estat aquí, perquè ens hem trobat aquí el número 1 també, i el Jordi Carretero, doncs, un programa, com sempre dic, amb persones que són persones. L'home, la persona, el doctor Brugades, Josep Brugades Tarradellas. Gràcies per ser aquí.
Gràcies.
Tots som iguals, de Ràdio Estel. Ens agradaria que més endavant, si no li sap greu, i per què no, podria vindre acompanyat també d'un dels seus germans.
Estaríem encantats.
Sí? Li agafo la paraula, de veritat.
I tant.
Doncs així serà. Doctor, bona nit ja, i moltes gràcies per ser aquí.
Bona nit, un
plaer.
Gràcies.
Moltes gràcies.
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El conseller de Salut, Antoni Gomín, garanteix que Salut no llogarà espais a operadors privats per absorbir l'activitat dels centres exclosos del Siscat. Defensa que els centres públics del Vallès Occidental tenen prou capacitat per assumir l'activitat de suport que fan altres dos centres amb afany de lucre de la zona. La vacunació contra la tosferina d'embarassada redueix els casos detectats a menors de 3 mesos. El percentatge d'afectats s'ha reduït un 9% del 2014 a un 3% del 2015 i s'ha aconseguit un 72% de cobertura vacunal en dones embarassades.
Contacta amb nosaltres en directe a directe@totsomiguals.com.
Catalunya comença a desplegar el sistema que permet inscriure els nadons al registre civil dels hospitals. S'implantarà ara a les regions del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i acabarà de ser una realitat a finals de l'any 4 grans hospitals públics de Barcelona. La comunicació amb el registre és fàcil, immediata i evita desplaçaments, facilitant que els pares i mares passin més temps amb els nounats. La Regió Sanitària Camp de Tarragona aplicarà una actuació extraordinària sobre l'activitat quirúrgica de l'Hospital Universitari Joan XXIII. Les obres en aquesta àrea quirúrgica fan que sigui impossible realitzar tota l'activitat quirúrgica prevista. Es proposarà a 2.459 malalts que s'operin en un altre centre del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya, el Siscat, de la Regió Sanitària. L'activitat prevista per l'Hospital Universitari de Joan XXIII de Tarragona està ara mateix amb 5.682 intervencions quirúrgiques de diferents especialitats.
Busca'ns al Facebook. Ens hi trobaràs com a Tots Som Punt Iguals. Segur que t'agrada.
El Departament de Salut impulsa la xarxa oncològica de Catalunya. Es tracta d'un acord estratègic de col·laboració entre l'ICS i l'ICO per un model integral del futur de l'abordatge del càncer. El conseller Antoni Gomín remarca que Catalunya vol continuar sent un dels líders mundials en oncologia. També el conseller Toni Gomín confirma que es farà l'ampliació de l'Hospital de Viladecans. El conseller va anunciar que les obres tiraran endavant, sigui quan sigui la situació pressupostària del 2017. El departament també destinarà una partida de 1,1 milions d'euros per millorar la plantilla. Fins aquí les notícies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Senyores, senyors, els hi volem comentar que, com sempre i com cada any, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, ja ho saben, fem la nit de Ràdio Estel, i serà el proper dimarts 14 de juny, presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. El presentaran l'acte la Maria Victòria Molins i Tomàs Molina, amb l'actuació musical de Marina Rosell i Jordi Cortada. És un tenor que canta de meravella. Senyores i senyors, recordin, dimarts 14 d'abril, la nit de Ràdio Estel, per tots vostès. Si volen, ja saben, ens poden trucar amb un telèfon, que és el 93-409-2770. Repeteixo, 93-409-2770. I ara, amb aquest bonic tema d'Alberto Cortés, Cuando un amigo se va, doncs vull dedicar molt particularment, com he dit abans, a dues persones. Una persona que de la meva família que ens va deixar, va fer el traspàs, la Carme Romero Arjona, i també un company de professió, un tècnic de so, que aquest matí també se'ns ha anat, en Damià Grimà, tècnic de so de Ràdio Sant Boi. Descansin tots dos en pau.
Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va,
cuando un amigo se va.
Cuando un amigo se va. Descansin en pausa aquestes dues persones. Nosaltres ens acomiadem, senyores i senyors, fins dimecres vinent. Aquí a Radio Estel, amb el Sequet, el seu programa. Tots som iguals. Jordi Carretero, gràcies. Bona nit. Mònica Porral, producció. I com sempre els ha parlat, Ramon Rion. Bona nit.
Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Son